ja sabeu que un cop al mes ens visita el David Bueno per portar-nos les principals notícies que han publicat les revistes científiques de referència. David, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Un dia hauríem de parlar sobre les portades d'aquestes revistes perquè, de la mateixa manera que sortir a la portada del Playboy de l'interviu et pot propulsar la fama, no sé si a nivell científic és important aparèixer portades de revistes com Nature o Science.
Sens dubte ho és, i molt. De fet, han sortit uns quants articles darrerament parlant sobre com ho pot fer un per sobredimensionar amb la seva vistositat científica.
Per tant, és important la recerca, però també és important després el vendre, el que estàs investigant, no?
Sens dubte. Si no ho vens, és com fer un producte boníssim que no el portis a les botigues.
Bé, doncs, bromes a banda, ja investigarem més endavant sobre aquest sortir en portada o no. Revistes que cuiden el disseny de les seves portades, sempre proven d'il·lustrar-les amb imatges científiques absolutament espectaculars i, per tant, saber doncs, que també existeix aquest màrqueting de la ciència. Cada cop que ens visita en David Bueno també ens porta, a més d'aquestes revistes, una paraula del mes. Si la setmana passada, o fa unes quantes setmanes, era especialment complicada, recordem que era aquell cribatge del rendiment, la d'aquest mes és molt més coneguda, però no deixa d'estar exempta de polèmica. I és que la paraula que en David ha triat aquesta setmana és vacuna.
Doncs sí, he triat vacuna, una paraula que tothom coneix, per definir un concepte que la immensa majoria de persones ens hem aplicat moltes vegades, i l'he triat perquè hi ha una tendència creixent, sobretot de famílies, que no volen que es vacuni els seus fills, que no volen que els fills segueixin els plans de vacunació que marca el Departament de Salut. I això ha fet doncs, que el propi departament estigui elaborant un model d'informe que en aquest moment està amb assessoria legal, però es preveu que l'any que ve doncs, ja estarà a disposició, que els pares que no vulguin vacunar els seus fills hauran de signar com a assabentats de les conseqüències que té o que pot tenir pels seus fills i per tota la societat el fet de no vacunar-se. Per això he triat aquesta paraula i per poder parlar una mica sobre les vacunes i explicar doncs, això, què són i que no ens han de fer por.
Que és una vacuna perquè, a més, darrerament hem pogut sentir notícies que ens parlen, per exemple, de la vacuna de la sida i aleshores ha canviat una mica el nostre concepte perquè fins ara, per nosaltres, vacuna era la possibilitat de posar-te algun tipus de medicament, entre cometes, que serviria per protegir-te davant d'una malaltia. En aquest cas, la vacuna de la sida seria un cop que ja tens la malaltia, no?
De moment, les que s'està treballant serien per quan ja tens la malaltia. Però, de fet, l'ideal en un futur, esperem que no massa llunyà, sigui tenir una vacuna per preveure la malaltia, perquè no puguis contagiar-te.
Com funciona una vacuna?
Però les vacunes són preparacions biològiques que el que fan és estimular el sistema immunitari nostre. El sistema immunitari està format doncs, per unes cèl·lules i per unes proteïnes, que s'anomenen anticossos, que el que fan és reconèixer qualsevol cosa estranya al cos i eliminar-la. Per tant, qualsevol microorganisme patogen que ens afecti, el sistema immunitari el reconeix, el destrueix, l'elimina, i això és el que fa o que no ens posem malalts o que ens curem de les malalties. Així tot, hi ha alguns d'aquests microorganismes, bacteris, virus, que són prou virulents, tenen un efecte prou gros sobre l'organisme, com perquè el sistema immunitari, en molts casos, no arribi a temps de lluitar-hi i ens puguin provocar o la mort o seqüeles realment greus. Aleshores, la vacuna què fa? La vacuna el que fa és simular aquesta infecció, no provocar la infecció, que és una cosa que cal tenir molt clara perquè moltes vegades es juga amb confusions d'aquests termes. Per tant, simula la infecció de forma que el sistema immunitari aprèn a lluitar contra aquesta infecció. Una de les gràcies del sistema immunitari és que genera el que se'n diu memòria immunològica. És a dir, recorda que el cos ha passat aquella malaltia, i quan torna a venir aquell microorganisme, la resposta és molt més ràpida, però molt més ràpida, molt més efectiva i molt més brutal per eliminar aquell microorganisme. Aleshores, la vacuna el que fa és això, és a dir, capacita el cos perquè si algun cop es troba amb aquell microorganisme, la resposta és tan ràpida que en la immensa majoria de casos ni ens adonem que ens ha entrat aquell microorganisme. El destrueix abans de que pugui fer-nos cap mena d'efecte. Això és, és el principi de la vacuna i per això és tan, tan important. De fet, de vacunes n'hi ha de diversos tipus. Serien o bé el mateix microorganisme que ens provoca la malaltia, que nosaltres al laboratori l'hem mort generalment per calor, i per tant no ens pot infectar. El cos no ho sap que està mort, per tant aprèn a defensar-se contra ell, però no ens pot provocar cap mena d'infecció. O bé són microorganismes debilitats, de forma que la infecció que produeixen és tan lleu que no ens provoca cap mal, o bé són parts d'aquests microorganismes, alguna de les proteïnes més típiques d'aquest microorganisme, de forma que quan el cos detecta el microorganisme real sap lluitar contra aquella part i això destrueix completament aquell microorganisme.
La ciència sempre ens deixa absolutament meravellats perquè, clar, suposo que hi va haver algú que va ser el primer que va pensar justament en fer això. D'on venen? Quin és l'origen de les vacunes?
Doncs l'origen de les vacunes, pel que jo he trobat, cal remuntar-lo al segle XV a la Xina i a Turquia, amb la verola. De fet, el que van fer va ser... De fet, la verola, en aquella època, i ara, si no tinguéssim medicaments també, i això cal tenir-ho molt, molt, molt present, la verola mata el 50% de les persones afectades, si no tinguéssim medicaments o no ens vacunéssim. Doncs bé, el que feien era agafar les pústules de persones infectades per la verola, les deixaven assecar, i això ho feien ensumar a nens, o bé es provocaven petites ferides a la pell i els hi posaven aquestes pústules seques a dins per estimular el seu sistema immunitari. En aquella època no es coneixia res del sistema immunitari ni se sabia com funcionava, però veien que si feien això, la major part de nens tractats d'aquesta manera mai agafaven la verola. El seu cos havia quedat immunitzat. D'això en deien verolització, perquè era per la verola. Passa que hi havia un petit problema, i és que algun nen desenvolupava la verola, perquè aquí no estem parlant de microorganismes morts. Eren una mica debilitats perquè els havien assecat, però la cosa, bueno, hi havia bastants casos que es desenvolupaven la malaltia. Això va fer que més tard, cap al segle XVIII, ja a Europa, van fer una modificació d'això. Va veure un senyor que es deia Edward Jenner, va veure que les vaques pateixen una malaltia molt semblant a la verola, però molt més lleu. Una malaltia que es diu malaltia de la vacuna. Vacuna de vaca. Aleshores va veure que... els nens que bevien llet de vaques que estaven patint la malaltia de la vacuna, aquests nens mai desenvolupaven la verola. Per què? Ara ho sabem. Perquè amb la llet hi havia restes d'aquests microorganismes i el seu cos quedava immunitzat contra la malaltia humana, que era molt, molt més greu. I a partir d'aquí, doncs, provant-ho amb nens, doncs va veure que realment quedaven protegits. De fet, l'experiment que va fer va ser molt bèstia. Ara no ho permetrien pas. El que va fer va ser agafar un nen de 8 anys, agafar pústules de les vaques malaltes, assecar-les i inocular-li aquestes pústules en el pobre nen. El va infectar de la verola i va veure que no es posava malalt. Ara això no es permetria, però al segle XVIII, diguem que els paràmetres eren uns altres. I ja finalment la cosa va quedar més o menys així, fins que Louis Pasteur el que va fer va ser, treballant amb bacteris del còlera, va veure que si els debilitava amb calor, aquí entren els microorganismes debilitats, i amb això, doncs, infectava persones, aquestes esdevenien resistents al còlera. I a partir d'aquí, doncs, ja venen tot el desenvolupament actual de les vacunes.
Les vacunes que formen part també del que seria la notícia del mes. I és que justament aquesta notícia està molt relacionada amb aquesta paraula. Segons publicaven diversos diaris aquests dies, els moviments contraris a les vacunes cada vegada estan guanyant més adeptes. Com deia el David, el Departament de Salut està preparant aquest document justament per decidir què, quines vacunes són les obligatòries o les recomanades.
No, això ja està. Això ja està decidit. Es van modificant en funció del moment. Se n'introdueix alguna, potser alguna que ja està la malaltia erradicada, doncs es pot començar a pensar en treure-la. No, no, aquest document és perquè els pares que es neguin a vacunar els seus fills estiguin informats i signin, conforme estan informats i han entès què vol dir no vacunar els fills, en relació a les conseqüències que pot tenir pels fills no estar vacunats i les conseqüències per la societat. Perquè les vacunes actuen a nivell individual, és el sistema immunitari de cadascú qui queda protegit contra aquella malaltia, però també a nivell social. Perquè si tots estem vacunats contra una malaltia, ningú l'agafarà, però a més no podem servir de vector, de mitjà de transmissió, perquè la malaltia passi a altres persones que potser no s'hagin pogut vacunar. Hi ha persones, per exemple, amb malalties immunitàries, que el seu cos no es defensa bé, que no poden vacunar-se segons què. Aquestes persones són susceptibles d'agafar la malaltia si no es vacunen. Si hi ha persones que no s'han volgut vacunar, poden servir de vehicle de transport de la malaltia, infectar persones que ja s'haguessin volgut vacunar, però que no han pogut fer-ho.
I quina és la justificació dels pares que no van a vacunar els fills?
El que diuen, a veure, n'hi ha des de que diuen que bueno, les malalties són una cosa natural i que s'ha de passar. Bueno, sí, clar, és natural i s'ha de passar, però si podem evitar passar-ho millor, almenys penso jo això, eh? Dels que diuen que les vacunes són perilloses i amb això hi ha arguments a vegades realment horribles. Per exemple, no fa massa, en un blog, vaig estar llegint fa un parell de dies, una persona que deia és que vacunar-se és molt perillós perquè les companyies farmacèutiques el que fan és barrejar dins la vacuna virus diferents perquè es recombinin i provocar-nos malalties per després poder-nos curar. Clar, amb arguments com aquest, que no tenen cap mena de base científica i les companyies farmacèutiques jo crec que haurien de poder-se carallar contra persones que diuen això. Clar, hi ha poca cosa a dir perquè és com una fe cega de que els altres són dolents, les companyies farmacèutiques són dolentes per definició, no?
Clar, contra això suposo que la millor arma són després les proves, no? Saber
les proves.
Quants casos i quines són les reaccions davant de la vacunació.
Exacte. Amb això, en quant a proves, el que està establert en aquest moment amb criteris científics és que les vacunes són segures, són molt segures, es proven molt bé, amb protocols molt estrictes, i se sap que, per exemple, una de cada 100 persones que es vacuna pot desenvolupar una petita reacció local, que vol dir una mica d'envermelliment i de dolor passatger a 12, 24, 36 hores. Això és el que pot passar més freqüentment. Un de cada 100 vacunacions passa això. En una de cada entre 1.000 i 100.000 vacunacions pot haver-hi una febre alta i fins i tot una pèrdua momentània de consciència. Això, per exemple, havia passat amb algunes noies quan va començar l'any passat la vacunada del papiloma. Però en els casos en què pot passar això, i això pot passar, per exemple, a l'adolescència, però bàsicament perquè les hormones estan ballant un rock and roll dins de les persones en aquella època i, per tant, qualsevol cosa que fem pot alterar-ho. En aquests casos, després de la vacuna, una persona es queda 5 minuts al lloc on l'han vacunat i si no passa res, ja no passarà res. I si passa alguna cosa és qüestió de... Bueno, res, és només es reanima ella sola i ja està. Per tant, sense cap més conseqüència. Pensem que l'alternativa a aquest un de cada 1.000-100.000 casos és poder agafar una malaltia que et pot portar a la mort. Per tant, potser surt a compte. I encara molt menys freqüent, un de cada entre 100.000 i 1 milió de persones vacunades pot produir-se una al·lèrgia. Per tant, estem parlant d'una probabilitat molt més petita del que pot passar si no ens vacunem. Per exemple, per no vacunar-se, algunes malalties que es creia ja pràcticament erradicades doncs han reviscolat a casa nostra. Només el mes passat d'haver-hi 130 casos de xarampió, quan fa uns anys pràcticament hi havia mesos sense cap cas de xarampió. I el mateix amb la rubeola o amb la tosferina. Per tant, és pitjor no vacunar-se que dir, bueno, potser em tocarà ser una d'aquestes, un de cada 100.000, per tant, vol dir molt esporàdic, però molt esporàdic, bueno, que tindré febre alta, o que m'hauré de quedar, en lloc de 2 minuts perquè em punxin la vacuna, m'hauré de quedar a l'ambulatori durant un quart d'hora. Bàsicament és això.
Bé, vacunes, recordeu, no?, aquests nens que neixen amb una mica el sistema operatiu amb necessitat d'instal·lar aquests petits programes,
sí.
No?
Si em permets una comparació que jo crec que és molt gràfica, és com el cinturó de seguretat. Tots tenim l'obligació, quan anem amb cotxe, d'anar amb cinturó de seguretat. I és claríssim que el cinturó de seguretat salva moltíssimes vides. Ara, sempre hi ha aquell accident en què es diu, ai, mira, si no hagués anat lligat hagués pogut sortir del cotxe. I així, doncs, han trigat més a poder-lo treure. Bueno, les vacunes és una cosa semblant, és a dir, salven moltíssimes vides, però això no vol dir que un cas algú pugui dir, home, vacunar-lo no li ha anat del tot bé o ha tingut algun efecte secundari.
Bé, passem del tema de les vacunes i repassem altres notícies destacades que han aparegut, com dèiem, en aquestes revistes científiques al llarg d'aquest mes. I la ciència que, com sempre, ens deixa titulars que alguns d'ells ens fan pensar. La vida en societat podria ser una característica innata dels mamífers.
Doncs sí, doncs sí. Hi ha mamífers que vivim en societat, no només les persones, i no només els primats, sinó hi ha molts herbívors, cèrvols que viuen en grups familiars, rosegadors... I no quedava clar quan aquesta característica que tenim els mamífers, perquè els altres animals pocs tenen aquesta característica, en quant a rèptils o aus no hi ha una cosa d'aquestes, doncs quan havia aparegut? Doncs bé, a Bolívia s'han trobat 35, els fòssils de 35 organismes d'una mateixa espècie, el que s'anomena un metateri basal, un nom molt complicat per dir un parent dels marsupials, que són els mamífers més primitius que hi ha, que van quedar sepultats junts en un mateix instant. I, per tant, que aquests 35 vivien junts. I entre aquests 35 hi ha adults, juvenils i cries. Això no passaria, no s'haguessin trobat junts tots aquests estadis diferents, sinó haguessin viscut ja normalment junts. I, és més, mirant el sexe pel tipus 2 i això, sembla ser que era un clar familiar on hi havia, doncs, segurament un mascle dominant, un, diguem-ne, harem de femelles i les seves cries, que és com viuen actualment encara, doncs, molts herbívors i molts altres mamífers. Per tant, aquest tipus d'organització familiar es remunta a l'origen del nostre grup, no?
Vaja, que finalment es confirma, no?, amb proves el que alguna vegada ja havíem comentat.
Sí, 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 sí. Sí.
Més notícies, en aquest cas, la descoberta d'un cuc que modifica els límits de la biosfera.
Jo ho he trobat al·lucinant. Senzillament, en una mina de Sud-àfrica han trobat un cuc que viu a més de 1.000 metres de fondària sota terra. Viu amb escletxes on hi ha una mica d'aigua i se n'han trobat entre 1 quilòmetre i 3,6 quilòmetres per sota de la superfície de terra. Això, clar, altera els límits de la biosfera. La biosfera és la capa de la terra on hi ha éssers vius. I ocupa des d'uns 10 quilòmetres d'alçada a l'atmosfera, que hi ha, doncs, petits bacteris, petits fongs, fins a uns, bueno, tot el que seria la fondària marina, això vol dir uns 11 quilòmetres sota el nivell del mar, els llocs on hi ha, doncs, una capa més gruixuda d'oceà. I en el sol, doncs, també hi ha molts bacteris, però les capes superficials de sol és el que es coneixia. Doncs bé, aquest límit de la biosfera ha de baixar fins a més de 3 quilòmetres sota terra, perquè s'hi han trobat uns cucs, i si n'hi ha uns, n'hi pot haver altres tipus d'organismes. Són uns cucs petits, tenen mig mil·límetre de longitud, i s'alimenten de bacteris, que també hi ha allà. Per tant, allà també hi ha, entre altres, bacteris. Clar, això, primer, ha obert la possibilitat de buscar altres organismes allà, i després una cosa que a mi sempre m'ha fascinat, que és la possibilitat de que hi hagi vida en altres planetes. Clar, això genera la possibilitat de que pugui haver-hi vida en altres planetes on fins ara no s'ha detectat vida, per exemple, a Mart, perquè s'ha buscat a la superfície. Potser s'hauria de buscar, doncs això, 1.000 metres sota de la superfície, a veure si allà sí que s'ha pogut desenvolupar.
Clar, perquè com va augmentant la temperatura cada vegada que anem cap a dins de la Terra?
De fet, augmenta, ara no em facis dir de memòria quan augmenta, però augmenta, no sé, uns quants graus cada 100 metres que ens anem ensorrant a baix. Això a les mines ho saben els miners, com més avall més calor fa. Per tant, dins qualsevol planeta, com més avall, doncs, en principi, més calor.
Per tant, sabem que són uns cucs resistents a la calor, sí, en aquest cas, sí, i que sí, són capaços de baixar fins allà. Anem a més notícies. De selecció natural pot afavorir els comportaments altruistes. Això han comprovat uns científics amb un experiment fet amb robots.
Fascinant, amb robots. Sí, de fet, l'altruisme és una característica que els humans tenim molt, però no som l'única espècie, hi ha molts mamífers, sobretot els que tenen vida social o familiar, mostren comportaments altruistes. No s'havies pogut explicar mai satisfactòriament si la selecció natural, la que afavoreix quins caràcters acaben formant part de les espècies i quins no, si la selecció natural podia afavorir l'altruisme o no. El motiu és que l'altruisme potencia, certament, la supervivència del teu grup, però et perjudica la teva supervivència, perquè moltes vegades el comportament altruista et perjudica a tu, fins i tot et pot portar a la mort. Que hi havia selecció natural darrere, això ja sí que s'intuïa, perquè hi ha alguns gens, alguns de neurotransmissors, n'hem parlat també algunes vegades, que se sap que estan implicats en comportament altruista. I, per tant, si hi ha gens darrere, hi ha selecció natural darrere. Però la prova directa no hi era. I ho han demostrat amb robots. El que van fer va ser, van dissenyar dos robots petitons que podien recollir unes fitxes. Unes fitxes que seria com el seu aliment. Aleshores, els van deixar interactuar entre ells, es podien recollir fitxes i regalar-se fitxes l'un a l'altre. I van veure com funcionaven. Amb totes aquestes dades van fer una simulació per ordinador per simular generacions de robots, que a més poguessin canviar lleugerament els seus circuits de control, el que serien les mutacions en una espècie viva, mutacions que són la matèria bruta perquè actuï la selecció natural. La condició que els van posar és, si un robot té poques fitxes, no es pot reproduir i quan li toca morir-se pel mateix programa no deixa cap descendent igual a ell. Si té prou fitxes, es reprodueix, que això vol dir deixar un descendent exactament igual a ell, vol dir els mateixos circuits de control. I si volen, es poden regalar fitxes entre ells. De forma que si un té poques fitxes i l'altre en té poques, i un d'ells li regala les fitxes a l'altre, i així l'altre aconsegueix prou fitxes com per reproduir-se, aquella es reprodueix i qui les ha regalat es mora. Però això és, en el fons, un comportament altruista entre robots. Doncs bé, el que vam veure és que els robots es regalaven les fitxes els uns als altres, però sobretot amb aquells que tenien els mateixos circuits que ells mateixos. És a dir, es va seleccionar un comportament altruista especialment cap als familiars, per entendre'ns, pels que tindrien un mateix tipus de mutacions en aquest cas. Per tant, ha quedat demostrat que la selecció natural directament afavoreix comportaments altruistes.
Déu-n'hi-do. Més coses. Els científics estan treballant en l'establiment d'una nova era geològica per incloure els efectes de l'activitat humana. Si el Mesozoic va ser l'era dels dinosaures, com es dirà la que parlarà dels efectes de l'Homo sapiens sobre el planeta?
Doncs ja s'ha proposat que es digui antropocè. És l'era geològica, perquè deixem residus nostres a tota la geologia del planeta, l'era geològica que es caracteritza justament per l'activitat humana.
I a l'LHC de Ginebra s'aconsegueix mantenir àtoms d'antimatèria durant 16 minuts.
16 minuts i 40 segons. Això és molt important. És molt important perquè fins ara el màxim temps que s'havia aconseguit mantenir un àtom d'antimatèria era una vintèsima part de segon. Per tant, hem multiplicat per molt el temps per poder estudiar aquests àtoms. Què és l'antimatèria? Potser cal dir-ho una mica. A veure, el món que coneixem nosaltres està format pel que en diem matèria. La matèria està formada d'àtoms. Els àtoms tenen un nucli format per protons. Protons que tenen massa, pesen, i tenen càrrega positiva. I al seu voltant hi giren electrons que no tenen massa. De fet, sí que en tenen una miqueta, però és tan poca que es considera com si no tinguessin massa i càrrega negativa. Bé, tota aquesta matèria es va formar en el Big Bang, l'explosió inicial que va donar lloc a l'univers. Totes les teories prediuen que tanta matèria com es va formar es duria a formar simultàniament també antimatèria. L'antimatèria és just el contrari. Vol dir que són també àtoms, però que el nucli tenen les càrregues negatives, no positives, i amb massa, i al seu voltant tenen, en lloc d'electrons, positrons, que serien càrregues positives però sense massa. El problema és que d'antimatèria a l'univers s'ha detectat poquíssima. Llavors hi ha dues possibles explicacions. O bé, a l'inici es va formar una mica més de matèria que d'antimatèria, perquè una de les coses és que quan es troba un àtom de matèria i un d'antimatèria, s'anulen entre ells i fan una gran explosió d'energia. Doncs bé, si al principi de l'univers hi havia una mica més de matèria que d'antimatèria, tots els que es van trobar es van anul·lar i la mica aquesta més de matèria és la que ha acabat formant l'univers que coneixem nosaltres. Exacte. O bé, que no siguin exactament contraris, la matèria i l'antimatèria, que no siguin propietats exactament contraposades, sinó que hi hagi alguna diferència que permeti que puguin coexistir, encara que nosaltres de moment no detectem aquesta antimatèria. Doncs bé, poder-la tenir durant 15 minuts han aconseguit, per cert, 7 àtoms. Tampoc no és que sigui molt, però és suficient com per poder començar a estudiar les característiques exactes, precises, d'això que fins ara només era teòric, i així poder esbrinar com es va originar doncs, tot el que coneixem nosaltres.
I que sona a pel·li de ciència-ficció, eh? Això d'antimatèria.
Sí,
ja li
sí.
Comencem a imaginar totes les propietats possibles.
Sí.
Darrera notícia destacada, es detecten 40 gens que podrien estar relacionats amb el procés de domesticació.
Doncs sí, això és una cosa també que és molt òbvia. A veure, quan les primeres societats humanes van començar a domesticar animals, van seleccionar aquells animals que eren més productius, que es reproduïen més i que eren més dòcils. Tenir tancades vaques que constantment estan intentant burxar-te amb les seves banyes, doncs no surt tant a compte com una vaca que està allà quieta i tranquil·la. Això és la domesticació. Doncs bé, s'han trobat 40 gens que presenten diferències en espècies que tenen membres domesticats i membres salvatges, com per exemple el llop i el gos, o el senglar i el porc de granja. Analitzant aquests 40 gens de domesticació, s'ha vist que hi ha una espècie de primats de vida social, els bonobos, són molt semblants als ximpanzés, que s'han autodomesticat. És a dir, presenten aquestes variants gèniques pròpies de la domesticació, però no són animals domèstics, són completament salvatges. La qual cosa potser explica que siguin una espècie especialment pacífica. No hi ha baralles pràcticament mai entre bonobos. Així com els ximpanzés moltes vegades tenen petites batusses, els bonobos no. I les persones tampoc tenim aquests gens de la domesticació. Tampoc no estem...
No els tenim, eh?
No ens hem autodomesticat. I potser per això, doncs, fem les coses que fem moltes vegades, no?
I tant que no estem domesticats. Bé, ràpidament ens quedem sense temps, ens anem a parlar de la notícia que cada agafa amb pinces i notícies que surten, en aquest cas, de casa nostra. I és que potser us ha arribat algun correu electrònic, a mi me n'ha arribat algun... per si alguna vegada us passa, que sapigueu, en aquest cas, existeix la possibilitat de conèixer la vostra edat biològica per uns 500 euros.
Doncs sí, un grup de recerca del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques de Madrid ha tret un kit que permet calcular la longitud dels telòmers. Què és això? Els telòmers són els extrems dels cromosomes, que són les estructures on hi ha el material genètic. Cada vegada que un cromosoma es copia a si mateix, i això passa cada vegada que una cèl·lula s'ha de reproduir, la punta del telòmer s'escurça una mica. La punta del telòmer no es pot copiar. Aleshores, si nosaltres coneixem... El que proposen ells és, si coneixem la longitud del telòmer, sabrem la nostra edat biològica, sabrem quantes vegades s'han reproduït les nostres cèl·lules i, per tant, doncs, lo molt que hem envellit des que hem nascut. Clar, això és cert si el que... si afegim la paraula edat biològica dels cromosomes, però no de la persona. Perquè en l'edat biològica de la persona no només intervenen els cromosomes o els telòmers, sinó molts altres factors, com per exemple l'oxidació de les molècules del nostre cos. Allò que diuen tots aquests productes amb antioxidants. La nostra cosa es va oxidant a poc, això intervé amb la nostra edat biològica i aquest kit no ho detecta pas i pot alterar els resultats. La mateixa funció gènica, hi ha persones que genèticament envelleixen una mica més ràpid que d'altres, biològicament, i això tampoc no es contempla. L'estil de vida, el tipus d'alimentació, si fem esports, depèn quines substàncies estupefaents puguem prendre, tot això accelera el nostre envelliment i, per tant, canvia la nostra edat biològica. Per tant, aquest kit permet saber la distància dels telòmers, quantes vegades s'han reproduït les nostres cèl·lules, però dir d'això edat biològica jo crec que hi ha un pas encara important.
I notícies, en aquest cas, que surten de casa nostra. Una sobre epigenòmica.
Doncs sí, un grup de l'IDIBELL, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, han caracteritzat l'empremta epigenòmica de 1.628 persones. D'epigenoma ja n'hem parlat diverses vegades. Hem dit que eren unes marques químiques que es feien en els cromosomes, en el material genètic, i que ajudaven a controlar la funció dels gens. Jo sempre posava el mateix exemple. És com els senyals de trànsit que hi ha en una carretera, una recta que puguem anar, si volem, a 200 amb el cotxe, si hi ha un rètol que posa ara 110 a l'autopista, doncs podem anar a 200, sí, però anirem a 110. Doncs aquest rètol seria com la senyal epigenòmica que regula com funciona el gen. Per què és important aquesta epigenòmica de tantes persones? Doncs perquè s'ha vist que hi ha moltes malalties que són degudes a diferències en aquestes marques epigenòmiques entre una persona i una altra. No el gen en concret que portem, són malalties genètiques, però amb un mateix gen, però amb diferents marques epigenòmiques, podem patir o no la malaltia. Per tant, això és un pas endavant per poder entendre millor aquestes malalties, i entendre-les vol dir buscar-hi tractaments.
Una altra notícia que ens arriba sobre cirurgia amb cèl·lules mare.
Doncs sí, a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, treballant amb porcs, ho han provat amb porcs, han utilitzat tires de greix del cor del porc per tractar infarts en el cor del propi porc. La idea és posar aquestes tires de greix en el lloc on hi ha hagut l'infart. El greix té un tipus molt especial de cèl·lules mare de greix que són bastant versàtils. Això ajuda que es formin nous vasos sanguinis, aquestes cèl·lules mare acabin colonitzant una mica el tros infartat i, per tant, supleixin les cèl·lules que han mort. I, gràcies a això, han aconseguit recuperar fins a un 19% la força de contracció d'aquests cors infartats. Un 19% és molt, eh? És la diferència entre no poder pujar escales perquè una persona infartada ja s'ofega o poder-les pujar un o dos pisos sense cap mena d'ofec.
I acabarem amb una troballa que faria reescriure l'origen de la humanitat. Si sempre s'ha dit que el bressol de la humanitat és Àfrica, ara podria ser que l'Homo erectus s'originés a l'Àsia?
Doncs sí, unes troballes amb un jaciment fòssil de fòssils que ja fa molts anys que es coneix a Geòrgia, on hi han participat en aquests descobriments membres de la Universitat Autònoma de Barcelona, han situat allà unes eines que s'atribueixen a l'Homo erectus, que són anteriors a l'aparició de l'Homo erectus a Àfrica, que està ben datada amb fòssils. Per tant, el que suggereixen és que potser un avantpassat de l'Homo erectus, com pot ser l'Homo habilis, ja va sortir d'Àfrica, fins ara es considerava que no havien sortit d'Àfrica els Homo habilis, va viatjar fins a Àsia, allà va evolucionar, es va convertir en l'Homo georgicus, que també s'ha trobat per allà, aquest en l'Homo erectus, i que l'Homo erectus hauria potser retornat a Àfrica, que és on s'ha trobat. Això reescriuria, no la història, a veure, el bressol segueix sent l'Àfrica, però sí la història de moviments humans que ha acabat conduint a la nostra espècie, perquè a partir d'aquí, de l'Homo erectus, doncs van sorgir altres espècies d'homínids que s'hi han acabat desembocant amb la nostra pròpia espècie. De totes maneres, no és una cosa que estigui clara, és controvertida. És molt interessant, perquè aquestes migracions impliquen moltes coses quant a capacitats dels avantpassats nostres, però no està del tot clar perquè les eines sí semblen típiques d'Homo erectus, però els fòssils, trossos d'os que s'han trobat associats a aquestes eines, són massa petits com per poder dir això segur que era un Homo erectus. Per tant, molt interessant i s'ha de veure, s'han de continuar investigant.
continuï investigant i nosaltres també en continuem parlant. Agraïm al David Bueno que hagi estat amb nosaltres avui fent una versió extensa del que han estat aquestes notícies del mes. Gràcies i fins al proper mes.
Fins al proper mes.